Ràdio Vilafranca. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Amb el regidor de Seguretat Ciutadana, Drets Socials i Gent Gran de l'Ajuntament de Vilafranca, Ramon Zavalla, volem abordar diferents qüestions. Parlarem de la policia local, del volum de delictes, si puja, si baixa, de la sensació d'inseguretat i també de la radiografia que mostra la memòria de serveis socials. Ramon Zavalla, bon dia i gràcies per venir.
Molt bon dia, gràcies per convidar-me.
Comencem amb un aniversari. La Policia Local de Vilafranca celebra 140 anys i justament aquest dimecres una conferència a càrrec del doctor en Història, Daniel Sancho, obria els actes de celebració. Com va anar?
Va anar molt bé. Va ser un acte molt emotiu. Jo crec que vam començar utilitzant llenguatge casteller amb un castell de gamma extra, aquest 140 aniversari. Un 140 aniversari que té per objectiu, bàsicament, reconèixer la feina que fa la policia, posar-la i exposar-la a la gent, que la gent la conegui i que la gent la valori, perquè és molt, molt important. Jo ho dic sempre, sense seguretat és difícil exercir els nostres drets i llibertats com a ciutadans. Per tant, la seguretat és un dels pilars fonamentals de l'estat de dret. I ahir ho vam poder compartir. A més, va ser un acte molt emotiu perquè van assistir exalcaldes, excaps de la policia, exregidors de tota aquesta època democràtica. Va ser una conferència, la del Daniel Sancho, el seu estil de precisió, de buscar arxius, arxivístic, és molt d'arxiu ell, amb unes anècdotes sobre els famosos caps, entre ells el Parrilla, que tothom n'hem sentit parlar.
I tant, milions de batalletes.
Sobre els quatre primers policies que van contractar, precisament l'alcalde de Vilafranca, Hermenegild Clascar, ara d'això fa 140 anys. I, bueno, i es va crear un clima, jo diria, de complicitat entre els assistents i els membres del consistori, i també amb la figura del doctor Sancho, del Daniel Sancho. Va estar bé. Jo crec que vam començar amb un castell molt alt. Crec que serà tot un seguit d'activitats que farem durant tot un curs, el curs 24-25, en el qual hi haurà, entre altres, dic de memòria, concursos de dibuix, concursos de redacció per primària, per secundària, perquè volem també apropar la policia als més menuts, que sàpiguen quines són les funcions que fan i com treballen. Hi haurà exposicions, hi haurà actes als mitjans de comunicació, tertúlies, programes televisius, etcètera. És a dir, tot un seguit que reculli realment tot allò que fa. Participarem també a la Fira de les Professions, perquè un dels objectius que tenim a la policia és també la incorporació de la dona a la policia. És a dir, ara...
Quantes n'hi ha ara?
En tenim poques. Jo ara ho dic de memòria, però em sembla que en tenim només 5 o 6 d'una plantilla de 72. Vull dir, en tenim poques. Però n'hem de tenir més. Ja no dic que hem d'aconseguir la paritat immediatament, però n'hem d'aconseguir més, perquè és necessari per moltes coses. Primer, per l'aportació de la dona pròpiament amb la seva psicologia, amb el seu tarannà, amb la seva professionalitat. No? Es necessita titulació per entrar a la policia, titulació ja de caire de batxillerat o de cicles formatius de grau superior. Per tant, estem fent xerrades als instituts per exposar també aquesta professió. Hi van companys i companyes de la policia a explicar quins són les tasques que fa. Hem tingut estudiants de criminologia, precisament dues noies i un noi aquest any, durant aquest curs, fent pràctiques a la nostra comissaria, i realment, doncs, crec que podem aportar molt. Els nostres agents, molts d'ells poden marxar a altres llocs, perquè són d'altres llocs, però es mantenen aquí, volen quedar-se aquí, perquè hi ha molt bon ambient, hi ha un ambient de professionalitat extrema, i això crec que és positiu. És positiu per Vilafranca. I aprofito, gairebé, ja que parlem del 140 aniversari, però ja que parlo en aquests termes, de transmetre aquesta seguretat a la ciutadania. Perquè a vegades la ciutadania té una percepció d'inseguretat que no és real.
Perquè els números que hi diuen, pugen o baixen els delictes, més enllà d'aquesta sensació?
Sí, els números baixen. És a dir, els números, d'alguna manera, el que fan és confirmar que anem en una bona línia. Per exemple, un dels delictes que ha baixat del 23 respecte al que portem de l'any 24, proporcionalment, pel que fa als primers mesos. Els robatoris amb força en domicili. Hem baixat gairebé un 52%. Vull dir que és important. Els delictes contra la llibertat sexual els hem baixat un 43%. La criminalitat en general s'ha baixat un 19%. És a dir,
això... I per què persisteix aquesta sensació d'inseguretat?
Sí, bé, això potser nosaltres en som una mica dels culpables, I quan dic nosaltres, potser la responsabilitat també és meva. Sí que és veritat que durant molt de temps, aconsellat per altres comissaries de policies locals, que funcionen molt bé, amb uns equips de comunicació potents, doncs van dir que la tasca, ens van aconsellar que la tasca que fa la policia habitualment, doncs s'exposés, s'expliqués, i clar, potser això que ho hem fet durant molt de temps, actuacions que havíem fet al voltant de la plaça Estació, les càmeres, etc, doncs potser això ha fet veure amb algun ciutadà que no era conscient de què és el que podia passar. Home, doncs si estan posant mesures de seguretat per alguna cosa es fa, no? És com aquell que posa tanques a una plaça i diu, què faran aquí? Doncs què passa, no? I no se n'havien adonat. Potser això pot ser. Pot ser que sigui una de les causes d'aquesta sensació de percepció d'inseguretat, no? Però també l'altre pot ser, i no és cap crítica amb ningú, que hi ha determinats temes amb els quals no podem fer demagògia. Hi ha molts temes amb els quals políticament podem discrepar, podem parlar, però el tema de seguretat és un tema sensible. I jo crec que el que hauríem de fer tots plegats és, si tenim propostes de millora, que sempre hi ha propostes de millora perquè sempre es pot millorar tot, doncs dir-ho a aquell que ho pugui arreglar. I arreglar-ho entre tots, no? Fer rodes de premsa, o fer mocions, presentar mocions, o fer crítiques en general, dient només mitges veritats, ja sabem que la mitja veritat és la pitjor de les mentides, no? Llavors això pot provocar aquesta sensació d'inseguretat que algú pot tenir. De totes maneres, jo el que vull fer és, en base a aquestes dades, que no són meves, aquestes són base en dades del Ministeri de l'Interior, doncs tranquil·lament utilitzar la població. I a més, ara, ja que estem ja pràcticament a les portes de la Festa Major, estem treballant conjuntament amb el cos de Mossos d'Esquadra un operatiu de Festa Major que garantirà la seguretat absoluta a tots aquells que participen en la nostra Festa Major. A veure, el delicte a vegades potser no el podem evitar. Farem tota la pedagogia i tota la prevenció possible. No el podrem evitar, però tindrem la capacitat de reacció immediata que pugui haver davant de qualsevol història. Això ja ho presentarem en roda de premsa en el moment que correspongui. Però ja vull avançar. Tindrem una Festa Major pacífica. Per part nostra posarem tots els esforços i els nostres agents estaran disposats a treballar al màxim perquè la gent pugui gaudir de la nostra Festa Major.
Feia al·lusió a les crítiques i recentment l'oposició ha criticat que falten efectius, que la plantilla, aquests 72 membres, no està completa.
Sí, és veritat que no està completa en aquest moment. Tenim agents a l'escola de policia i, per tant, aquests s'incorporaran, em sembla que és el mes d'agost. Però també és veritat que tenim un procés de selecció que ha començat ja, un procés de selecció de 7 policies, que jo estic convençut que el mes d'agost el tindrem ja finalitzat. S'estan fent, sembla que és la setmana vinent, es fan les proves culturals, la setmana següent es fan les proves físiques, per tant, estarem en disposició de disposar d'aquests nous 7 agents. Per tant, tindrem els números. Ara bé, jo li voldria recordar també a l'oposició que aquesta oposició que fa aquesta crítica va tenir la responsabilitat de la seguretat ciutadana durant 14 anys, que la primera acció que vaig haver de fer quan vaig entomar aquesta responsabilitat va ser demanar a la regidora d'Hisenda que em dotés pressupostàriament de 3 places de policia que existien però no estaven dotades ni tan sols pressupostàriament, per tant, no existien. Per això de dir és que hem d'anar als números d'abans. No, els números d'abans no. Jo vull uns altres números, vull uns números més grans. Vilafranca necessita una altra capacitat. Per tant, a vegades, un des de l'oposició hauria de tenir la memòria de dir, bueno, jo quan vaig fer això, quan tenia aquesta responsabilitat, tenia aquesta capacitat de fer, de no fer, les crítiques sempre són benvingudes, però, com he dit abans, s'han de fer a vegades des del treball seriós, el treball damunt d'una taula, no a cop de micròfon, que el que pot és espantar la gent.
A Vilafranca, ho reconeixia, hi ha punts calents, un és l'estació de tren, i recentment s'ha adoptat una mesura que és la limitació horària dels locals que són a prop i venen begudes alcohòliques.
Sí, sí, hem cregut que aquesta... S'ha treballat molt, aquesta normativa, i hem cregut que això era necessari perquè sí que és cert que al voltant de l'estació no ens passa només a Vilafranca, passa a totes les poblacions de la R4, això ja m'ho va alertar el comissari Esquius fa molts anys, comissari de Mossos, el cap de la Regió Metropolitana Sud, que teníem una certa vulnerabilitat, totes les poblacions que estem a la R4. I, per tant, doncs, hi ha aquí com un, jo en dic, turisme delinqüencial, no és aquesta realment la situació, però sí gent que es mou en tren i que va amunt i avall a veure què pot fer a una ciutat o a una altra. D'aquí que nosaltres, juntament amb nosaltres, em refereixo a la policia local, conjuntament amb Mossos d'Esquadra, conjuntament amb Guàrdia Civil i amb el Cos Nacional de Policia, hem fet diverses operacions al voltant de la plaça Estació per detectar i per, d'alguna manera, ensenyar aquests pispes de temporada que a Vilafranca no són benvinguts. I la veritat és que no fa gaire, em sembla que ho vaig explicar en alguna ocasió, no sé si fins i tot també a la ràdio, una persona, un amic meu que venia amb tren el dia abans de les últimes eleccions, va sentir que hi havia 4 o 5 o més nois que volien baixar a alguna estació a fer alguna cosa, nois d'aquests que estaven creant una certa disruptivitat al vagó del tren, no? I un li diu, bueno, baixem a Vilafranca, i l'altre diu, no, a Vilafranca no, que hi ha policia i càmeres. Per tant, jo vaig pensar, bueno, doncs ja anem per bon camí. O sigui, jo em sap greu per les altres poblacions, però en qualsevol cas cadascú ha de protegir la seva. Ens anen molt bé les càmeres que tenim instal·lades a l'estació, al voltant de l'estació, ens van molt bé perquè realment ho detecten, i des de la comissaria tenim allà un panel de control impressionant. Algun dia haurem de fer també alguna mostra als mitjans de comunicació.
Sí, sí,
haurem d'ensenyar-ho perquè realment...
Això ho hem vist a la tele, a les sèries.
Sí, doncs està molt bé i es pot visionar tot, i realment... És veritat que a la plaça de l'estació hi havia això, i com que és un cul de sac en el sentit de que hi ha gent que arriba, que marxa, sí que és cert que determinats establiments doncs facilitaven aquestes begudes, i no és el que més ens interessa, i vam treballar-ho jurídicament, i jurídicament es va veure que era possible, i hem fet aquesta limitació que aplicarem, si no s'ha aplicat ja, o aplicarem immediatament.
Recentment hem tingut un altre motiu de celebració, a part d'aquests 140 anys de la policia local, i és que els jutjats de Vilafranca disposen, des d'aquest mes de juny, de fiscalia pròpia, després de què? 10 anys de reivindicació?
De 10 anys, que sàpiga jo, de 10 anys de reivindicació, perquè sí, és veritat que sí que teníem la fiscalia, venia de Vilanova, l'àrea és Gavà, Vilanova, Vilafranca, les fiscalies estaven a Gavà i Vilanova, aquí venia de tant en tant el fiscal quan havia de fer les actuacions, però ara tenim 4, i a més van assegurar, el fiscal general de Catalunya em va assegurar que estaven treballant pel 5è, és a dir, gairebé tindrem 5 fiscals. Això ens ajudarà, jo crec, molt, perquè realment agilitzarà molt més tots aquests tràmits. El fiscal és la persona important dintre del que seria l'estat de dret, dintre del que seria el jutjat. Evidentment, el jutge fa la seva funció, però el fiscal és l'encarregat de demostrar que tots aquells delictes imputables a aquell ciutadà doncs s'han comès, i, per tant, ens interessa molt tenir molt bona relació com a policia, tenir molt bona relació amb les fiscalies, però, a més, donar-li suport a tota la feina que ells facin.
Una altra cosa és si aquests 4 fiscals tenen ganes de conservar durant un temps aquesta plaça, no? Perquè hi ha molta volatilitat als jutjats.
Sí, aquesta és l'altra. Jo suposo que no conec exactament com funciona el funcionariat a nivell de judicatura, però m'imagino que no totes les places o totes les poblacions tenen les places catalogades de la mateixa manera, per tant vol dir que els sous no són iguals a un lloc o un altre. I imagino que hi ha jutjats que els sous són una miqueta més baixos i la gent aspira, com és lògic, com aspirem tots, a estar al millor lloc, en un lloc que estiguis ben retribuït i ben considerat, no? Aquí ben considerats ho estan, però si no estan ben retribuïts, que no depèn de nosaltres...
I eren esperats amb
candeletes. Sí, però és veritat, jo vaig conèixer l'altre dia la jutgessa de Gana i la veritat la vaig veure molt, molt, molt jove, i és la de Gana, és la que porta més anys al jutjat. Vaig pensar, doncs, realment sí que hi ha molta mobilitat aquí, no? Jo les vaig conèixer, els vaig conèixer, els que van presentar l'altre dia, i realment, doncs, bueno, són persones que els veig... Clar, va ser una conversa informal que vaig mantenir amb ells, però els vaig veure, doncs, amb ganes de tirar-ho endavant, il·lusionats per la feina, ja parlaven d'ampliació. Què passa? Que ampliar aquest edifici, que arquitectònicament té aquesta forma, té les seves dificultats, no? És molt maco, però té les seves dificultats. Però, bueno, allà hi havia alguns advocats vilafranquins que han treballat molt per aquesta... per incorporar els fiscals aquí, que estaven molt satisfets, per tant vol dir que això és molt bon senyal, i estaven molt contents perquè la reivindicació fa molt, molt, molt que estava durant.
Parlem de l'altra gran cartera de Ramon Zavalla. Quant a serveis socials, quina radiografia mostren les dades i els indicadors bàsics de l'any passat?
Bé, el que estem veient a serveis socials durant molts anys, prepandèmia, ens havíem mogut amb el que deia jo el percentatge del 10%, que era aproximadament uns 40.000 habitants, aproximadament uns 4.000 usuaris de serveis socials, aproximadament uns 400 crònics. És a dir, el 10%, el 10%, el 10%. A partir de la pandèmia hem incrementat. Hem incrementat una miqueta, estem al voltant del 12 i escaig per cent, no arriben, sembla, al 13. Bé, la pandèmia va mostrar vulnerabilitats del sistema i realment va haver gent que va necessitar el treball, els serveis socials nostres. Jo he de dir, també per tranquil·litat de tothom, que tenim un equip tècnic potent, molt potent, que durant molts anys... s'ha invertit molt en recursos humans. Jo sempre dic que el principal recurs dels serveis socials és la persona, és el tècnic, el treballador social, l'educador social. Després hi venen els recursos per ajudar a pagar la llum, per ajudar a pagar el lloguer, per fer un pla de treball, etc, etc. Però el primer és la persona, que fa de psicòleg, que fa de tècnic, que fa d'assessor familiar, és a dir, el que ajuda a la família. Aquest és important. I aquí a Vilafranca això sempre hem tingut molta sensibilitat. Estic parlant ja de temps molt remots, eh? M'estic parlant, me'n vaig gairebé als anys 80. En invertir més en persones que no pas... En recursos materials, que també n'hem tingut. En persones, diguéssim que estaríem, persones tècniques, per damunt de les ràtios de les poblacions semblants a Vilafranca. Pel que fa al nombre d'usuaris, estem a la mitjana. És a dir, se'ns ha incrementat a Vilafranca, però no s'ha incrementat a Vilafranca. Ha incrementat a Granollers, a Mataró, a Sabadell, ha incrementat a totes les poblacions en general que tenen un volum d'habitants de 40.000 en amunt.
I quin és el perfil d'aquests usuaris de serveis socials?
El perfil, el que hem vist és que hi ha hagut una feminització. És a dir, últimament la dona és més vulnerable, la família monoparental també és més vulnerable, o almenys és la que més assisteix a serveis socials, no? Clar, això són xifres en general, tampoc si anéssim a buscar... les dones en conjunt utilitzen més recursos que no pas els homes. Això no m'atreviria a dir-ho. Però sí que és veritat que tenim més dones usuaris, l'increment és més amb les dones usuàries que no pas els homes.
I pregunto... Sí. Perquè és molt, molt rum-rum.
Sí.
I la nacionalitat i l'origen d'aquestes persones ateses?
Sí, l'origen d'aquestes persones ateses és, com molt bé dius, és un rum-rum de tots els hi donem als estrangers. Doncs no, la majoria, la gran majoria dels usuaris de serveis socials són de nacionalitat espanyola, tenen nacionalitat espanyola.
Per tant, cau el tòpic, el cliché.
Cau el tòpic totalment. És a dir, els serveis socials no estan pensats per la gent de fora. en general. T'ha pensat per la gent que necessita. I la gent que necessita, n'hi ha alguns de fora, evidentment, n'hi ha de l'Amèrica Llatina, n'hi ha de l'Àfrica, n'hi ha dins de l'Àfrica del Marroc, n'hi ha, en tenim alguns d'Àsia, però la gran majoria, amb un ara no recordo, perquè aquí tenim les xifres...
Un 67%.
Exactament.
El formatget doncs, diu el 67%.
Sí, sí, sí. Doncs aquest és el percentatge de població de nacionalitat espanyola que estan utilitzant serveis socials. A vegades és allò que parlàvem abans de la demagògia. Hi ha afirmacions que permeten fer demagògia, no? Alguns, una vegada un me'n va fer una de molt grossa, em refereixo a demagògia, no? Parlava de els usuaris de serveis socials, la majoria són foranis, i els delinqüents també la majoria són foranis, no? No és així. No és així. La majoria dels usuaris de serveis socials són gent que tenen la nacionalitat espanyola i, per tant, tenen tots els drets, no només per tenir la nacionalitat espanyola, per viure aquí, tenen tots els drets a rebre els ajuts de serveis socials, els ajuts en alimentació, els ajuts en educació, els ajuts i l'atenció mèdica, etcètera, etcètera.
Quines necessitats presenten aquests usuaris?
El que sí hem vist en els darrers anys és que, així com les memòries de fa 4 o 5 anys, prepandèmia també, mostraven unes necessitats concretes, habitatge, ajut en qüestions de la llar, qüestions de malaltia, moltes d'elles malalties psíquiques, etcètera, etcètera, ara ens trobem amb un perfil complex. Ara l'usuari de serveis socials és multidisciplinar o de molts factors. Multifactorial. Té necessitats amb habitatge, té necessitats amb alimentació, té problemes mentals, té problemes laborals, i clar, quan la cosa és multifactorial, també la solució és molt més difícil de donar.
Hi ha un índex important de cronicitat?
Sí, la cronicitat és aquelles famílies que, entenem per cronicitat, quan ja porten uns certs anys doncs, sent atesos, no? Són aquelles famílies que porten doncs, molts anys sent ateses a serveis socials. No totes les persones, tot i que es tanquen expedients, i per tant vol dir que són persones que es recuperen, es reinserten a la societat i recuperen allò que en un moment van tenir doncs, de situació de vulnerabilitat, doncs hi ha alguns que ho tenen molt difícil. I ho tenen molt difícil perquè precisament s'ajunten moltes causes. Una mala administració a la llar, un problema de malaltia mental que fa una inestabilitat laboral, problemes veïnals, conflictes dins de la pròpia família, a vegades també doncs, l'ús de determinats productes, etcètera, etcètera, que realment doncs, fa que aquesta cronicitat doncs, pugui augmentar en algun moment determinat. No? Però jo el que sí estic molt content és del fet del que en diem el pla de treball. No? Els nostres tècnics, tots els nostres tècnics, en totes aquestes famílies, treballen el que en diem un pla de treball, pactem uns i altres un pla de treball que sempre hi ha una corresponsabilitat. És a dir, serveis socials no és me'n vaig al carrer Ferrés, me'n vaig al carrer Vidal i em pagaran la llum. No. És me'n vaig allà, explico què tinc, exposo quina és la meva situació, m'aconsellaran, em diran com ho he de fer, em diran com he de treballar, com he de posar les rentadores o no rentadores, a quines hores, etcètera, etcètera, per gastar menys llum, com he d'administrar la meva família. Em donaran, potser, durant una temporada el rebost, perquè m'ajudi, no perquè m'alimenti, perquè amb el rebost no s'alimenta ningú únicament del rebost, allò és un complement a l'alimentació, i m'ajudaran a buscar feina, i m'ajudaran, però hi ha d'haver aquesta corresponsabilitat. Jo poso sempre un exemple, com que vinc del món de l'ensenyament, per l'exemple concret, per exemple, famílies que tenen els fills amb un absentisme escolar molt gran. Doncs, si aquest absentisme en el pla de treball s'acorda i es diu no, aquest absentisme no el pots tenir, la teva obligació com a pare, com a mare, és portar els teus fills allà. I tenim les comissions d'escolarització, tenim tècnics a les comissions d'escolarització dels diferents centres educatius que ens informen de com està la situació. Si el teu nen, la teva nena, continua fent absentisme, això s'ha acabat. i, per tant, doncs, ho treballem d'aquesta manera. És aquesta corresponsabilitat. Res s'ha de donar des de l'administració a cost zero. Es pot donar a cost zero un moment d'emergència. Però a partir d'aquí, tot l'altre hi ha d'haver-hi corresponsabilitat.
Ramon Zavalla, li agraïm aquesta conversa, que hagi vingut a Ràdio Vilafranca, al Penedès en Xarxa, i li desitgem bon estiu, bones vacances, quan arribin.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara passa un minut de 11:15. Recollim l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en Xarxa. L'Ajuntament de Sant Sadurní ha obert una partida de prop de 23.500 euros per ajuts a l'escolarització per al proper curs. Des d'aquest divendres i fins a l'1 d'agost s'obre el termini de sol·licituds. Aquestes beques escolars s'adrecen a famílies empadronades al municipi amb menors des de I3 fins a quart d'ESO amb dificultats econòmico-socials. Aquests ajuts no són compatibles amb aquells que ofereix la Generalitat de Catalunya a través del programa Motxilles Escolars. La tramitació es pot fer electrònicament o per aquells que no els sigui possible presentant la documentació a l'Oficina Municipal d'Escolarització, que es troba al Casal d'Entitats, al carrer Marc Mir. El McLari, Peyu, Pep Plaza i el podcast La Riota encapçalen la novena edició del Fes Humor. Se celebrarà del 8 al 11 d'agost a la plaça Jaume Vidal de Cunit. La novena edició del Fes Humor ja és aquí. El Festival de l'Humor del Penedès ha presentat el cartell de l'edició d'enguany a poc més d'un mes que les rialles envaeixin el Penedès Marítim. Un cartell que conformen més d'una desena d'artistes, entre els quals destaquen noms com el McLari, que hi presentarà el seu Estrafalari, Peyu, que estrena el seu nou espectacle, La Niña Bonita, Pep Plaza, carregat amb l'artilleria d'imitacions del Substitut, o el podcast d'humor La Riota, que en aquesta ocasió tindrà com a convidada la creadora de contingut en català, Juliana Canet. El festival, que se celebrarà del 8 al 11 d'agost a la plaça Jaume Vidal de Cunit, continua demostrant que aposta per formats còmics més enllà de l'stand-up comedy. Tot i això, els monòlegs continuaran jugant un paper destacat dins del certamen. La gala inaugural anirà a càrrec del col·lectiu Baix for Lots, que reuneix alguns dels millors còmics de l'escena alternativa de Barcelona. A banda, Maria Juan i Sarai Cerro representaran l'humor del País Valencià. Una novena edició en què repetirà el grup Impro Acatomba, tornarà a l'essència del circ amb la companyia Tot el Circ i el seu Hotel Bucarest, i riurem amb l'obra Xamuscades. Àngel Martínez exposa paisatges imaginats a l'Espai Cultural Fòrum Verger Balaguer a Vilafranca. L'Espai Cultural Fòrum Verger Balaguer acull des de dijous passat l'exposició Paisatges imaginats, de l'artista de Subirats, Àngel Martínez. La mostra consta d'una vintena de pintures de gran format, oli sobre fusta i sobre tela, i es complementa amb més d'una vintena d'aquarel·les de petit format. Martínez va crear el contingut d'aquestes obres durant el confinament. El tret comú de totes les composicions que integren paisatges imaginats és l'experiència personal de l'artista amb el paisatge. L'exposició estarà oberta fins al diumenge 4 d'agost en horari de dijous a diumenge de 6:45 de la tarda a 8:45 del vespre. A més de l'exposició, el proper dijous 18 de juliol està previst organitzar una activitat paral·lela, un taller de haikus impartit pel pintor i narrador Yoshi Hioki. I l'olardolenca Valeria Pinyol es proclama campiona d'Espanya infantil de ciclisme a Avilés. Aquest passat cap de setmana, del 4 al 7 de juliol, va tenir lloc a la localitat asturiana d'Avilés el campionat d'Espanya de ciclisme escolar, on hi participava la ciclista olardolenca Valeria Pinyol, veïna de Sant Pere Molanta. Després d'aconseguir el campionat de Catalunya fa unes setmanes, La Valèria arribava amb ganes d'estar entre les 5 primeres i així va ser, però segurament el que no s'esperava era pujar a la part més alta del calaix. Va sortir situant-se davant per vigilar que cap ciclista s'escapés i al darrer quilòmetre ja es va posicionar com a primera, lloc que no va deixar fins a arribar a la meta.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa.
Posem ara el focus a Banyeres del Penedès, ja que la setmana passada es feia públic que aquest municipi comptarà amb un nou supermercat després de 2 anys de gestions. Per saber-ne els detalls, marxem un altre cop a Domenys Ràdio.
Doncs sí, ara, Sílvia, tenim l'alcalde de Banyeres del Penedès que doncs, ens ha d'explicar unes quantes cosetes que han sortit a la premsa fa uns dies. Molt bon dia, Amadeu, com estàs?
Hola, molt bon dia a tothom.
Bé, primer de tot, Amadeu, el divendres ens assabentàvem que Banyeres comptarà amb un supermercat. Això és una gran notícia, m'imagino, no?
Bueno, per nosaltres és una gran notícia. Fa 2 anys gairebé que estem treballant el tema amb la cadena. I sí, l'altre dia doncs, ja vam concedir la llicència de construcció d'un nou supermercat a Banyeres del Penedès.
Explica'ns, és de la cadena Spar.
Correcte, és de la cadena Spar, o sigui, està a Llorenç, està a l'Arbós. I bueno, hem vist que amb el creixement que hi pot haver-hi aquí a la comarca, aquí està bé a la comarca, en els nuclis, possible entrada d'autopista, bueno, possible no, l'entrada d'autopista, amb tot el que genera al voltant i tal com estem desenvolupant el territori, doncs, bueno, hem cregut que seria factible fer un mercat, un supermercat d'una superfície de 1.100 metres quadrats.
On estarà ubicat?
Això està ubicat anim de l'Arbós, perquè ens situem tots, vinim de l'Arbós, la primera rotonda que tenim, doncs al terreny de mà esquerra. Un escampat que hi ha al costat de la cooperativa, que va adquirir fa recentment l'Ajuntament de Banyeres, doncs allà al costat tindrem aquesta superfície amb 26 places d'aparcament i que donarà lloc a 15 llocs de treball directes.
L'Espar, per exemple, a Llorenç del Penedès, abans d'obrir els diumenges, Després, per unes normatives o per un reglament que va posar Llorenç no obre els diumenges, quina és la intencionalitat que tindrà aquest supermercat a Banyeres? Obrir tots els dies?
Sí, en principi, tal com ho hem negociat, i aquí doncs, amb els permisos que hem demanat a la Generalitat i la vinentesa que hem tingut, tindrem la possibilitat de que... Tindrem la possibilitat, és que era una de les condicions també que demanàvem nosaltres, i ells també la cadena, és que podrà obrir tots els 7 dies de la setmana.
Ja, i horari, m'imagino, que ininterromput? O
sí, bueno, jo l'hora de tancament tampoc ara la desconeixo, però al migdia interromput. Sí, tal com tenia antigament a Llorenç, pues a Banyeres serà 7 dies a la setmana igual interromput. És una de les coses que demanàvem nosaltres i ens vam entendre molt, molt ràpidament amb la cadena perquè ells també és el que volien.
Ells van us van anar a buscar vosaltres?
No, nosaltres vam tirar la canya i bueno, vam tindre sort que ens vam entendre bé, els hem donat les facilitats que hem pogut dintre de les, no, totes les lleis, evidentment, i no ha sigut fàcil tampoc, perquè alguns sí que deia pues, que, bueno, que ja vindran les cadenes de supermercats les que vulguin. Bueno, no venen tantes, però quan més quan tenim a 2 quilòmetres dreta i esquerra tenim altres supermercats, no? Clar. Però la gent del nucli Banyeres pues, és una gent que s'està fent gran, el comerç de Banyeres, les botigues de tota la vida estan tancant, no hi ha relleus, desgraciadament, aquí hi ha molts llocs, o sigui, les grans superfícies s'ho estan menjant tot, i nosaltres necessitàvem pues, una de les grans superfícies, que és aquesta.
Els terrenys que comentava són els que estan tot just davant d'on estava antigament el mercat dels diumenges.
Sí, correcte. Això va ser... Aquí ens va demorar una miqueta la negociació perquè en principi es va intentar la mateixa cadena Spa, que és la que ha adquirit els terrenys, va estar negociant amb els terrenys on hi havia abans el mercat, no? El mercat del diumenge que coneixeix tothom entrant a Banyeres, mà dreta. Aquí van estar doncs, molts mesos negociant els preus i les formes i bueno, tot, i bueno, doncs no van arribar d'acord i per tant es van traslladar a l'altre sector. Per sort, doncs no van perdre la cadena de supermercat, perquè haguéssim pogut dir, bueno, hem tingut molts problemes, sinó, però no, van continuar apostant per Banyeres. Jo crec que entre ells i l'Ajuntament hi ha hagut un bon feeling, i tant els tècnics, que des d'aquí agraeixo molt, els arquitectes i tot, que han donat la màxima agilitat per permisos i tot, doncs bueno, ja són una realitat. De moment ja tenen els permisos.
Aquests terrenys són d'Incasòl.
Bueno, aquest no, aquest és d'un particular, el del costat és d'Incasòl, i ells el tracte l'han fet amb un particular, aquest concretament, on va al supermercat. On afegirem, podeu dir, ho pregunteu pel tema de que sí que hi ha uns terrenys al costat que són d'Incasòl, on han fet una part, bueno, estem fent una sessió d'uns quants anys amb Incasòl, la Generalitat, per un terreny per obrir el que coneix tothom, el mercat dels diumenges. Vale? El mercat dels diumenges, a l'equip de govern on presideixo jo com a alcalde, doncs el vam tancar per la brutícia que tenia, pel descontrol que hi havia, per tot. Sabem que funcionava i donava molt bona vida, però tampoc no volíem aquesta imatge de desordre en el nostre municipi, i menys un diumenge a les 3 de la tarda, quan pot haver-hi gent que ve a veure el poble o a visitar les famílies i veia tota aquesta brutícia. Per tant, el vam tancar. Ara, amb aquest terreny que ens bueno, que estem en negociacions, però que ja ens han autoritzat ja tenim uns quants anys de cessió a aquest terreny d'Incasòl, el que pretén l'Ajuntament és ballar-lo tot a unes tanques de 2 metres d'alçada, amb uns lavabos acondicionats perfectament, tant per home com per dona com per minusvàlids, condicionats perfectament, molt macos, amb un planxer a tot el voltant. Les oliveres que hi ha en aquella finca, moltes es traslladaran a altres llocs per reubicar-les, i allà es farà, doncs, el mercat del diumenge. En principi tenim el mercat del diumenge ja. I, bueno, i per què fem les tanques i tot això de seguretat? Perquè el que no volem és que si les bosses comencin a volar amb el dia que faci vent, marxin com feien abans, no? Que abans teníem l'entrada del poble, doncs, molt brut. Aquí ho controlarem més. I ara estem darrere de buscar, doncs, paradistes per un possible, almenys el que estem treballant, un mercat de dissabte de segona mà. Per tant, aquella zona d'allà la volem, li donem, bueno, totalment la vida al 100%, l'hem de canviar al 100%, perquè ara està morta.
Clar. Amb la cooperativa em sembla que també vau fer alguna cosa, perquè era un lloc preciós, però s'estava fent molt malbé.
Continua siguent.
Sí, però estava molt mal...
Sí, bueno, està molt malmès, no? Estava pràcticament per derruir. Clar, nosaltres aquí portàvem també, vam estar amb la legislatura passada i vam començar les negociacions amb la cooperativa Domenys per la compra d'aquest terreny, i al final es vam entendre perfectament, perquè una de les condicions que ells també ens marcaven, Domenys, i nosaltres també vam acceptar molt ràpidament, perquè és la que volíem, era de preservar l'identitat de poble agrícola. Per tant, aquest any ja començarem amb una inversió de 206.000 euros per la façana i per les teulades, que és el que primer ens premia. A dintre seran sales diàfanes, sobretot una gran sala que volem fer polivalent, però anirem mica en mica. El que sí que volíem és que l'entrada del poble es mereixia una dignitat, es mereix una dignitat, on volem conservar, doncs, aquelles dues façanes, i hi hagi el que hi hagi dintre, l'essència de poble rural aquesta no la podem perdre mai, ni volíem perdre-la mai.
Perquè com t'imagines aquella cooperativa? Quins usos se li podria donar?
Bueno, un dels usos que li volem donar, que després hi pot haver-hi un bar a dintre, algunes entitats per algun altre lloc, perquè una la derrumbarem i farem les dues sales, la idea és aquesta, les dues sales més antigues, amb un túnel tot avidriat on se'n pugui anar a empalmar. Però una de les sales, la més gran, és derruir tot el que hi ha dintre, les tines i tot el que hi ha dintre, que no són tan antigues tampoc, i fer una sala, doncs, on te puguem fer sopars a l'hivern, actuacions de l'esbar, que tenim molta cultura d'entitats, portar alguna representació, poder fer coses on ara, doncs, no en tenim i sempre estem tirant, i gràcies a ells, a la societat, perquè se'ns està quedant petita, també, si n'és tothom no hi cabríem, però gràcies a ells, gràcies a ells hem pogut tirar tots aquests anys, però necessitem, crec que Banyeres, si va creixent, necessita una sala. Clar, per començar de zero la sala vam optar a dir, mantinguem aquesta sala, el que és la forma de cooperativa, que s'han restaurat moltes sales d'aquest tipus arreu i queden precioses, i a dintre, doncs, adequem-la al segle XXI, està clar. Però de fora que mantingui l'essència. Això és la nostra idea.
Tornem al supermercat. Quants llocs de treball directes oferirà?
En principi directes, uns 15 llocs de treball. 15 llocs de treball directes.
Més a banda els
que... Sí, que contractin després, si contracten seguretat o contracten, bueno, viatjants o el que sigui, aquests són indirectes. Però directes que treballin en el lloc són 15, i això és una molt bona notícia també.
I els temps de que puguem veure oberta l'espart i ja tota la planificació aquesta?
Bé, doncs ara ja tenen els permisos, ara ja s'està treballant amb els planells, amb el projecte, encara el projecte encara no el podem publicar perquè no està donat el vistiplau encara, però ja s'està treballant amb ell, i entre que comencin i s'acabin les obres es preveu l'últim trimestre del 2025. A l'últim trimestre del 2025 hauríem d'inaugurar ja aquest edifici i on la gent ja podria començar a comprar en el mateix municipi on te resideix, que això és molt important, poder comprar en el mateix municipi on te resideixes.
Uh-huh. Anem a canviar de direcció. En aquesta entrevista, fa un mes i escaig que es va complir aquest primer any de mandat. Quina valoració en fas?
Bé, nosaltres la valoració la fem positiva. No és el primer mandat per nosaltres, sí que és el primer any després d'aquesta legislatura, però ja en portem nou. Per tant, els projectes els han fet ja constants i ja portàvem una carreria feta de projectes endavant, no? Per tant, continuem la mateixa trajectòria, no hem canviat res, la cooperativa ja la teníem en projecte, el del cementiri que ho vam fer ja ho teníem en projecte, i aquest any també farem una inversió de 70.000 euros, ja ho teníem en projecte, el del jaciment Iber continuem treballant, això ho vam arrencar nosaltres i ho tenim en projecte també, tots els projectes que teníem i anem avançant els hem anat mantinguent, i sí, és cert que sempre en surten de nous, perquè, per exemple, hem tingut una subvenció de més de 240.000 euros ara que hem aconseguit per fer més ombres al municipi, no? Tant en tendals com a l'escola, com amb arbrat, no? Són projectes que van sortint, que a vegades no preveus, però bueno, nosaltres la trajectòria aquesta l'anem tenint. Continuem treballant amb el projecte molt important del Puet, zona industrial on ja tenim diverses empreses molt interessades, i amb el Ministeri, pues, amb les entrades d'autopista. Amb això continuem treballant, ja ho portàvem abans treballant, per tant, l'avantatge a vegades de repetir, que a vegades diu la gent que no és bo, però a vegades de repetir és que ja coneixem molt bé aquests temes, els hem treballat molt i, bueno, per tant, no notem molt la diferència.
Justament fa una setmana el ple del Consell Comarcal va aprovar per unanimitat la declaració del Basil de l'edifici de l'Església Santa Eulàlia de Banyeres. Bona notícia, no? M'imagino.
Molt bona notícia, i si hi ha que em preguntes per aquesta notícia, doncs faré esment a una altra notícia, on l'Ajuntament de Banyeres també ha demanat la cessió per 25 anys de l'ermita del Priorat, al costat del cementiri, on ja ens han dit, no és oficial encara per escrit, però sí que ja hem tingut reunions i ens han dit que sí, vale? Aquesta sessió perquè l'Ajuntament de Banyeres pugui buscar subvencions i fer ús per concerts, per exposicions, sempre amb el màxim respecte i dignitat a el que es mereix aquell edifici, perquè d'aquesta manera podrem mantindre una estructura que poder qui és ara propietari no pot mantindre, no? I nosaltres el que volem fer-ho, vam fer aquella plaça molt maca, ja dic, 70.000 euros més d'inversió aquest any en el cementiri que tindrem, per tant l'ermita que està allà la volíem, i ja ens han fet. I l'església, pues, amb el Becil, d'aquesta manera podrem buscar subvencions també, pues, perquè la façana es mereix una restauració impecable.
Continuem parlant de patrimoni, tot just ara. Doncs aquest divendres, és a dir, demà, celebrareu la vostra festa major, també declarada patrimoni, en alguns casos com la Volada del Drac, no?
Bueno, patrimoni local, la Volada del Drac, enguany fa 25 anys, i juntament amb altres entitats que també fan aniversari. És la veritat que amb això estem molt orgullosos, sempre ho hem dit, tant jo com a alcalde, com els veïns, com els altres alcaldes. O sigui, això no desmereix a ningú. Som un poble, pel petit que som, amb molta riquesa cultural, molta, i ja no en teníem prou que aquest any pues, fem encara una altra entitat més, no? El Vall de les Gitanes, que seran els que s'encarregaran de fer el pregó. Crec que aquest any pot agradar molt el pregó, que la gent sorprendrà que fem un pregó diferent, en un lloc diferent, no el farem a la plaça de l'Ajuntament. Vale? Volem començar a treballar una miqueta el pregó amb dignitat, ho hem intentat molt a la plaça de l'Ajuntament, i des d'aquí pues, no és un càstig ni res a la ciutadania, ni molt menys, però sabem que les festes pues, a vegades ens posem a xerrar més del compte i a vegades no respectem aquella petita intimitat del pregó. Per tant, com que les places del centre cívic i de l'Ajuntament estan pràcticament a tocar, farem el pregó amb cadires, gent asseguda, només per escoltar el pregó. Després es desplaçarem a plaça d'Ajuntament on trobarem els balls i totes les danses que tenim. I aquest any, doncs, aquesta introducció, que crec que serà molt maca, perquè he vist els ensajos i m'estic quedant sorprès del que volen fer, serà en la Vall de Gitanes, que aquest any s'inaugura.
També novetats, fa poc la façana de l'Ajuntament, finalitzava després de molt de temps d'obres.
Sí, sí,
i ha quedat que molt, sí, molt digne i molt maco l'Ajuntament també per dins, no?
Bé, l'Ajuntament han fet una gran inversió, crec que amb els 200.000 euros que hem gastat aquí ens ha quedat molt, molt bé, perquè pràcticament crec que amb 200.000 euros no haguéssim arribat, però bueno, ho hem fet. Tant la façana, que és una identitat pròpia, el balcó pot agradar més o menys, però hem aconseguit marcar una identitat, o sigui, la gent quan vegi aquest quadrat del balcó sabrà que és l'Ajuntament de Banyeres, que és el que volíem, el que preteníem, tindre una identitat pròpia, i a dintre l'hem deixat pues, molt, molt bé, amb una gran qualitat de, tant de mobiliari com d'insonorització, com de ventilació, de tot, i amb unes vidrieres precioses on hi ha un aïllament molt bo, estem gastant pràcticament res d'aire condicionat, a part que tenim plaques fotovoltaiques també. Crec que és molt digne, Banyeres ho mereixia, ara venen empreses importants aquí al territori, a Banyeres hem tingut moltes reunions amb empreses importants i es mereixien també que ens veiessin que som un poble seriu.
I just davant, doncs, també obres que estem veient, quan trigaran, no ho sabem, no?
Bé, en principi l'obra de davant trigarà un any, sí que hem tingut algun percans ara, perquè sempre passa que quan trobes una troballa arqueològica doncs t'atura una miqueta les obres i tal, bueno, és el que passa, però anem bastant bé de ritme, és una biblioteca nova que farem. Ara tenim una sala, que és una biblioteca dintre de l'edifici del centre cívic, on es complementaven diverses coses, i el que volíem era donar-li una biblioteca nova, on la infància, amb els seus pares i mares, puguin jugar sense tindre que pertorbar el que està estudiant. Per tant, podran jugar amb els seus espais, podran parlar més fort, podran fer soroll sense molestar els que estan a dalt. Després tindrem la part de les revistes, on jubilats, treballadors, qui vulgui, doncs gent podrà llegir les revistes. Altres que en la primera planta doncs, podran fer la biblioteca normal, que es coneix com a biblioteca. Intentarem, hem demanat ara una subvenció també de 180.000 euros, que ara tenim pressupostada també per l'any que ve, només per mobiliari i tecnologia, on volem donar els ordinadors, els iPads, tot el que necessiti, i la gent amb les mans a la butxaca podrà disposar de la biblioteca de tots els recursos. Sales insonoritzades per estudiar en col·lectiu als grups d'estudiants, per sense molestar a ningú, tot està clar, amb vidrier, tot en vidre, anem a estudiar, no anem a fer altres coses de maleses, per tant, però tindran aquests espais, i després a dalt una sala de reunions, conferències, exposicions, i al costat, ho dic així perquè jo he dit a vegades i la gent no s'ho creu, sí, 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 ho volem fer un xilau, farem un xilau, un lloc a l'aire lliure, amb les seves tombones, els seus llocs per seure molt macos, on des d'allà podran veure tota la plaça de l'Ajuntament i podran tindre pues, de la màxima tecnologia a l'aire lliure i gaudir de la biblioteca, que és el que volem que la gent la gaudeixi.
Has comentat el tema de troballes. Em dones peu directament per preguntar-te pel jaciment arqueològic de les Masies de Sant Miquel. En quin moment ens trobem?
Bé, en el moment del jaciment Iber no és que hem parat, o sigui, ara els recursos no els destinem els mateixos que fa dos anys tampoc, i això hem parlat amb arqueologia, no perquè no vulguem avançar ni molt menys, sinó que nosaltres el que volem és continuar avançant, ara s'està treballant ja també, però hem tingut que fer una miqueta de caix, som un municipi petit, perquè ara el que estem és darrere de la compra d'uns terrenys també, que la muralla ens tirava cap allà dintre i hem d'adquirir. Per tant, això són 77.000 euros, ara no recordo gairebé, de l'adquisició d'aquests terrenys, que en el futur serà una zona d'aparcament pels busos i pels vehicles, però ara necessitàvem per omplir la porta principal i bueno, anem darrere d'això, de l'adquisició. Per tant, sigui en arqueologia o sigui en compra, adquisició pels terrenys, no ho hem aturat, estem treballant amb el tema.
Abans, quan parlaves del mercat i ja per finalitzar parlaves del tema de Brutícia, també fa uns mesos vam veure que el ple del Consell Comarcal aprovava aquests primers passos per la licitació del contracte de la brossa, entre els quals s'hi trobava Banyeres. Anem directes cap al Port de Porta, no? També Europa és el que mana. Uh-huh. En quin moment està i com serà aquesta implantació?
Bé, això ho fem des del Consell Comarcal, amb els municipis que quedem, que encara no ho han fet per lliure, que això doncs, vaig criticar una miqueta, que alguns es desmarquessin d'això, perquè crec que ho teníem que haver fet tots juntament amb el Consell Comarcal, perquè Banyeres està molt castigada al tindre pobles colindants que no ho estan fent, i això ens està castigant moltíssim, tant les arques municipals com l'ambient, Però per l'any que ve es preveu que tot això estigui tancat, ho porta molt bé el Consell Comarcal, ho estan treballant bastant i per l'any que ve serà una realitat que tots els municipis d'aquí pràcticament tinguem el porta a porta.
Clar, vosaltres us queixàveu molt precisament, no?, de que Llorenç, Sant Jaume i l'Arboç tenien porta a porta, per tant, s'havia convertit en un destí, Banyeres, per llançar la brossa de la gent que no vol fer-ho.
Sent, no? I més que res, que com a alcalde sempre he dit, nosaltres el que no hem de fer és que els nostres vilatans, els nostres veïns, es discuteixin entre ells. Clar, hi ha hagut molt mal amarrar perquè gent dels altres nuclis pues, ha vingut cap aquí. Jo he demanat personalment amb els alcaldes dels pobles aquests colindants que obrin més les bateries d'emergència, que no les tenquin, que les obrin, que els seus ciutadans han d'anar a les seves bateries d'emergència, no vindre als nostres contenidors, que això provoca una despesa econòmica cap a nosaltres per gent d'un altre municipi i es pica baralles que no hem de tindre, que hem d'evitar entre veïns d'un municipi i l'altre. Però bueno, per l'any que ve tot això serà una realitat i jo crec que d'aquí endavant pues, anirem molt millor.
I ara farà un any que vau implantar les saques de poda, que doncs, fins ara doncs, es pagaven aquests contenidors enormes que es posaven en llocs determinats. Correcte. Com ha anat aquesta implantació? Perquè alguna queixa sí que hi ha hagut
en aquests darrers temps, no? Aviam, queixes sempre n'hi ha, no? I aprofito ara la vinentesa que estic aquí a la ràdio perquè em puc escoltar. O sigui, teníem aquells contenidors on la gent tirava les saques, però dels incívics hi són, i la gent maleducada pues, continua siguent. Si tots fossin perfectes, com nosaltres, o molts que ens esteu escoltant, pues, el món funcionaria molt millor. Però ja dintre d'aquells contenidors apareixien televisions, neveres, apareixia de tot. Clar, pues, això és inviable. Vam apostar per les saques, on la gent pot ficar la saca, treure-la i després la recollim. Clar, ara sí que és veritat que tenim una miqueta de malestar, una mica de queixes, però jo també demano paciència a la gent i que la gent ho entengui. No podem només dedicar-nos a això, sí que hem reforçat dos dies més al mes per fer-ho, i fem els dissabtes i tot, tots els dissabtes, però ara és els mesos, dos mesos, que les podes estan a tope. O sigui, la gent es pensa que acaben de podar i hem de recollir la saca demà. Doncs tenim el que tenim, tenim els recursos que tenim. Hem de ser conscients que aquest sistema de recollida poda el paga tothom. Entre tots els ciutadans de Banyeres el paguem. Els que no tenim poda, els que no tenim jardí, també l'estem pagant. Per tant, paciència. També tothom pot agafar saques o bosses de basura, de brossa o senalles, posar-les al cotxe o llogar una empresa i portar-lo a la deixeria de Balvell. O sigui, no, tothom té gratuït poder portar allà, per tant, ho poden portar allà. Un altre any ja veurem si reforcem o no només aquests dos mesos amb contenidors. Ja veurem el que fem, ¿vale? Perquè ho estem veient. Però donem una mica de paciència perquè és una prova pilot i bueno, tenim el problema que tenim ara durant aquests dos mesos que la poda s'ha desbordat.
Doncs Amadeu Bànec, només em resta donar-te les gràcies, com sempre, per estar aquí al Penedès en Xarxa en aquests últims dies abans de marxar de vacances i desitjar-vos una bona festa major.
I moltes gràcies a tots.
Penedès en Xarxa.